Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Londres viurà aquest dissabte la primera coronació en 70 anys, la del rei Carles III. Més de 2.000 convidats, incloent caps d'estat i dirigents polítics internacionals, assistiran a la cerimònia a l'abadia de Westminster. El monarca els ha ofert una recepció al Palau de Buckingham aquest divendres. Milers de persones, mentrestant, esperen des de fa dies als carrers per on passarà la processó reial per viure aquest moment històric. El monarca ha saludat un grup d'aquestes persones quan, juntament amb la reina Camilla, anava als últims assajos de la cerimònia. Milers d'agents han reforçat la seguretat de la capital britànica en una jornada que seguiran milions d'espectadors de tot el món a través dels mitjans de comunicació. Més qüestions. El govern reclama 1 milió d'euros d'indemnització a l'empresa Segos pels caos de les oposicions de dissabte passat. Ho ha anunciat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, al Parlament, on també ha explicat que la Generalitat indemnitzarà les més de 13.000 persones que s'han presentat a les oposicions.
Que en aquests moments ja hem establert que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, penalitzarem a l'empresa per aquest motiu. Entenc que l'empresa estigui preocupada i entenc que l'empresa s'intenti defensar dels atacs, però el que va passar és injustificable.
Patronal i sindicats arriben a un preacord per a pujar els salaris almenys un 10% d'aquí al 2025. El pacte inclou una pujada d'un 4% per a aquest 2023 i d'un 3% per als dos anys següents, amb un 1% anual addicional en funció de l'IPC, tot i que les parts avisen que queden serrells per tancar i ja s'han superat els principals esculls, segons ha dit el secretari general estatal de la UGT, Pepe Álvarez.
Yo tengo la percepción de que el acuerdo está bastante cerrado y cuando un acuerdo está bastante cerrado, es decir, las partes esenciales no se suelen volver a tocar.
L'Organització Mundial de la Salut ha anunciat la fi de l'emergència sanitària global per la pandèmia de la Covid-19 després de més de 3 anys. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha fet l'anunci aquest divendres després que el comitè d'emergència li recomanés que podia retirar l'emergència.
El comitè d'emergència, reunit per 15a vegada, m'ha recomanat que declari el final de l'emergència pública d'interès internacional. Accepto la recomanació. És per això que amb una gran esperança declaro el final de l'emergència de salut global per la Covid-19.
La decisió s'ha pres perquè hi ha una tendència consolidada a la baixa en el nombre de morts, en els ingressos a les UCIs i perquè el nivell d'immunitat és alt. A Catalunya la Covid ha causat gairebé 30.000 morts segons dades de salut i hi ha hagut més de 2,5 milions de contagis. El poble de Penelles, a la Noguera, conegut arreu pels seus murals urbans, celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival Gargar. Ja s'han començat a pintar les primeres parets, una de les quals dedicada a Josep Vallverdú. El festival està canviant la fesomia del poble i per participar-hi hi ha llista d'espera. Enguany, més de 300 artistes que volien pintar-hi no ho podran fer. Jordi Solsona és el codirector del Festival Gargar.
Ha estat un any rècord amb número d'inscripcions. S'han apuntat 358 inscrits, artistes de tot el món, i n'hem escollit 16. I dintre d'aquests 16 artistes, nosaltres el que sempre busquem és diversitat. Diversitat tècnica i visual.
I els esports amb David Ubac.
Leo Messi ha demanat perdó pel viatge que va fer dilluns a l'Aràbia Saudita per complir amb un compromís comercial, sense permís del Paris Saint-Germain.
Antes que nada, pedir perdón, obviamente, a mi compañero, al club. Sinceramente, pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y este no pude. Y acá estoy a espera de lo que el club decida.
D'altra banda, el Barça demanarà a la Federació Espanyola que alliberi Lamine Yamal de disputar l'Europeu Sub-17. El Barça d'handbol ha derrotat el Torrelavega en els quarts de final de la Copa del Rei 43-29 i passa així a les semifinals d'aquest dissabte, on espera la de Mar de Lleó. En bàsquet, l'alí pivot del Madrid, Gabriel Deck, té un trencament del lligament intern del genoll esquerre i es perdrà la resta de la temporada. A l'Eurolliga, Fenerbahçe 73, Olympiacos 69. Els turcs han forçat així el cinquè i definitiu partit dels quarts de final. A la CB encara en bàsquet, el base del Manresa, Frankie Ferrari, es planteja abandonar el club bajenc aquestes properes hores per un afer personal. I a la Lliga de Futbol Sala, victòria de l'Indústria Santa Coloma, que ha derrotat per 2-1 al Pozo de Múrcia en la 28a jornada. Gols colomencs de Verdejo i Cardona que li garanteixen la permanència al conjunt de Xavi Closas.
Fins aquí les notícies. Ciutat Maragda.
J.B. Foix, Josep Vicenç Foix, J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling, Eta Hoffman, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Úrsula K. Le Guin, Úrsula Kreber, Le Guin.
Per ràdio, en versió més curta. En podcast, en versió allargada.
Ciutat Maragda.
Cada setmana a les 11 de la nit, la literatura ampliada a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Això és amor. Amor pel cinema, amor per la ràdio, amor per tots vosaltres. Es respira un ambient especial al programa d'aquesta nit a la Finestra Indiscreta. Per què serà? Per què serà? No ho sabem, però ens encanta. I té 70 anys, aquesta cançó. 1953, això vol dir que pràcticament hem arribat a zero en el compte enrere de la Finestra Indiscreta.
Estàs fet un golfante, al fons, definitivament. Bé, de fet, és una cançó que es va estrenar en una pel·lícula protagonitzada per Tom i Jerry. De fet, no era Tom i Jerry, eren Dino i Jerry, Jerry Lewis i Dean Martin, i es deia Vaya Par de Golfantes, una d'aquelles que havien fet una darrere l'altra, a l'època de la Paramount, Vaya Par de Marinos, Un Fresco en Apuros, Loco por Anita... Bueno, en fi, ets molt fan de la parella aquesta, tu, Violeta, perquè et veig molt afirmativa.
Soc molt fan de la parella, però és que soc molt fan de Jerry Lewis. És un dels meus directors preferits, i també, diguem, amb les pel·lícules que va fer en Frank Tashlin, Artistes i Modelos, que va fer també amb aquesta parella meravellosa, em sembla... Són de les meves pel·lícules preferides.
Jo tenia un anyet. Bé, doncs, cançó 1953, finalista a l'Oscar, va perdre amb Doris Day, i, per cert, on ha sonat molt aquesta cançó? Molt, la banda d'Hechizo de Luna... El Simpson, que és que...
Sí, el
fotis
Simpson.
La cançó que fotis.
Oh, perquè porten 40 anys.
Sempre l'han cantat el Simpson. O sigui,
Doncs mira, jo diria que el Simpson i la Finestra són coetanis, més o menys, els dos de finals dels 80. I si tu tenies un any al 1953, jo tenia un any al 1984, Violeta. Perquè, clar, també si estem arribant al final de les cançons, també estem arribant al principi de les pel·lícules, en aquest loop de gas que us estem fent cada setmana. Tenia molt difícil, Violeta, triar pel·lícula de 1984, Casa Fantasma, Superdetectiu en Hollywood, El Templo Maldito, moltes més que ara no et diré així, però clar... Quina havia de triar? És que només hi havia una possibilitat.
In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever.
Perquè sí, el 1984 hi havia una pel·lícula que es deia 1984, basada en una novel·la que es deia 1984.
De George Orwell, i per cert, no era la primera versió, perquè el Peter Cushing havia interpretat una...
Però no la va poder estrenar el 84?
No, això sí que no.
No es va permetir,
I el Dormilón i Brasil són 1984, definitivament, no? Ah, m'encanta aquesta frase. Qui controla el passat, controla el futur. I qui controla el present, què controla? El passat.
O sigui, està clar, no?, el tema totalitari.
El discurs, el relato, Violeta, sí, que és tan important.
Sí, estan, i tan de moda.
Sí.
La gràcia és que... Això sí que és visionari.
Quan van fer aquesta pel·lícula, quan van escriure aquella novel·la, el concepte de distopia encara ningú l'havia expressat, però s'ho van inventar, jo diria, directament, aquesta gent.
Sí, sí, o després que venia Aldous Huxley, no?, i un món perfecte, i totes aquestes coses. Bé, és una distopia, era una distopia i segueix sent una distopia.
Una estúpida distopia, una distopia estúpida.
Que portem, què, 36, 37 anys, estic perdent el compte, però seguim aquí, efectivament. Això sí que és una distopia. La finestra indiscreta, i avui us oferirem un programa molt especial, doncs perquè estarà la Violeta, perquè tindrem uns convidats de luxe i perquè ens ho passarem molt bé fins les dues de la matinada.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I a partir de les dues de la matinada no em preguntes què hi haurà?
Sí, t'ho pregunto, t'ho pregunto, però ara està parlant de la finestra indiscreta. Què hi haurà l'audiovisual?
L'audiovisual és una mena de peu de la finestra indiscreta. Doncs mira, moltes dones.
És el Sicília de la finestra indiscreta.
Moltes dones. La mujer de al lado del George de la Rue. El Río de la Fúria, que és de dones, també de l'Alex North. La mujer indomable del Nino Rota i la mujer maldita del John Barry. Tenim prou dones, no? Sí o no?
Totalment.
Infame, t'infame.
I tindrem a Nadia Tereskiewicz i a Rebecca Mardo, que són les noves protagonistes de la pel·lícula de François Ozon, que també estarà aquí amb nosaltres, i el Xavi Torres i el Juan Carlos Unzué, i vaja, moltíssimes coses més. Música metàl·lica, amb Violeta, ni més ni menys, amb la Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Violeta Kovacsis, Carla Romero... Sí, he dit Francesc Garriga, perquè haurem de marxar als Estats Units, que la cosa està que crema. Feu-nos cas. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Fins les dues de la matinada, i sí, de dues a tres, l'audiovisual. Comencem!
Madeleine. ¿Dónde está usted ahora, Madeleine?
Entre los árboles.
¿Dónde?
Aquí nací.
¿Ha venido otras veces?
Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo nació?
Hace mucho.
¿Dónde? ¿Cuándo? Hábleme, Madeleine, hábleme.
No.
Dígame qué le sucede. ¿A dónde va?
No,
¿qué
no
le
hizo puedo alejarse? Decírselo.
Cuando se arrojó a la bahía no sabía dónde estaba. Lo adivinaba, pero no lo
tiré,
sabía.
No me tiré, me caí.
¿Por qué se arrojó?
Dijo.
¿Por qué se arrojó?
No puedo decirlo.
¿Por qué se arrojó? ¿Qué sentía dentro que le impulsó a tirarse?
Por favor.
¿Qué? ¿Qué?
Por favor, no me lo pregunte.
Que és la perfecció, aquest moment musical, realment.
Bernard Herrmann, mestre total. Total, total.
Hi ha una pel·lícula millor que La finestra indiscreta, i és aquesta.
Vértigo.
Aquest és el lligam, de fet, Violeta. M'ho has tret de la boca del primer aniversari que celebrarem. Va molt vinculat a aquest programa, efectivament. És a dir, et quedes amb Vértigo, abans que La finestra. És el millor Hitchcock?
Sempre, a mi m'agrada moltíssim sempre La finestra indiscreta, en el sentit de gaudir-la. Però és que Vértigo em sembla que és una pel·lícula tan més complexa en tot, inclús diria absolutament influent. Vull dir, crec que és una pel·lícula que encara avui en dia segueix viva en altres cineastes, en altres pel·lícules, em sembla una meravella absoluta.
La millor conjunció banda sonora pel·lícula que hi ha hagut?
Bueno, això
perquè és una cosa que es diu, també.
Sí, pot ser. El que passa és que, vull dir, que és, sí, ho deies tu abans, no? És la perfecció, en certa manera.
Aquesta setmana, 65 anys de Vértigo, és l'aniversari de l'estrena el 9 de maig, i dues coses a dir. Primer de tot, aquesta obra mestra només va tenir dues nominacions als Òscar. Decorats i so. És el fi. És vergonya total. I us recomano...
Tots he dit que els decorats estan molt bé.
Sí, no, clar que sí, però els de La finestra indiscreta també estaven molt bé. No van ser finalistes. Us recomano un tour operator per San Francisco, al Golden Gate, a la missió de Sant Joan Bautista, al bosc de Sequoias i a la missió al Fairmont Hotel, per entendre'ns, i al museu de la població per veure si trobeu a Kim, a Madeleine, a Carlota o a Judy. En fi, o a Bernard, o el que quedi de James Stewart.
Efectivament, doncs mira, em sap greu, Violeta, però hem d'aparcar el tema Vértigo i hem de seguir amb La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta.
Esto no lo tiene que saber nadie.
Aquesta setmana tindrem molt bones companyies, com la Sílvia Munt i el Juan Carlos Unzué.
Hombre!
¿Tu crimen hace milagros?
Seria un crim no escoltar a François Ozon o a Tom Hanks, ja que els dos han passat per Barcelona.
¡Hola, Barcelona!
I no, no ballarem al ritme del box, sinó de Metallica.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Però abans de Metallica, un moment de respecte per Willie Harris, que ha mort als 90 anys. Aquest músic rockero, pianista de Cafés al Soho, i era el terror de la BBC, perquè cada vegada que anava a la tele muntava un pollo que no vegis. Té un mèrit increïble, i és que va ser un dels músics pel que van fer cua quan eren jovenets. John Lennon i Paul McCartney per demanar-li un autògraf.
Oh, això és un
estar, l'any 1958. I els hi va fer, els hi va fer.
Sí, una mentida. També un els respecte. Déus demanen autògrafs.
Sí, sí,
efectivament. Molt bé, molt bé. Doncs estarem sentint-lo, aquesta primera part de La Finestra Indiscreta. We, Willie Harris, Violeta, we amb dos E's, en plan Pee-wee Herman.
Sí, sí, ho sé.
Claríssim, val, val. Doncs escolta, normalment això ho reservem per més endavant, però per què esperar? What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. I és que les novetats són importants i se'ns tiren a sobre. Sílvia, Andrés.
Comencem. Michael Douglas rebrà la Palma d'Or honorífica de què? Del Festival d'on, Àlex Gorina? On aniràs? On aniràs?
El Festival de Canes és el que estava més a prop, costava menys diners de portar.
I li demanaràs un autògraf?
I ja està, és això, no hi ha més raó.
Li demanaràs un autògraf?
No pots demanar-li autògraf, ni li demanaria autògraf.
No li demanaràs autògraf a l'actor de Ant-Man. What's new,
pussycat? Whoa! I aquesta setmana s'ha fet públic el tràiler de la segona part de Dune, que al fons espectacular.
Com està el nivell de hype, Violeta, per la segona part del Dune? Bé? No?
No en tinc gens.
Gens? Mare meva, mare meva.
No en tinc gens.
Doncs ens has donat aquí bajón. I escolta, primera imatge del David Verdaguer fent d'Eugenio. Què tal, això? Millor? Perquè la teniu al Twitter de La Finestra.
Això sí que creja.
Això, el hype, sí que
oh,
puja, no?
Hi ha gent que diu, però per què dieu Eugenio? Eugeni, que estem Eugenio a Catalunya. Però bueno, ell sempre era Eugenio, no?
I ja tenim data d'estrena de la nova pel·lícula de Víctor Erice, Poca broma, al setembre. I
però abans de morir mecanis!
Efectivament. What's new, pussycat?
Whoa! Vinga, i els fans de Mandalorian podran tornar a veure Pedro Pascal, perquè ha fitxat per Gladiator 2, això dels musculitos power.
Jo ja l'he vist a la pel·lícula de l'Almodóvar, però mis labios estan sellats.
Sí, t'han fet signar contracte
amenaça de mort.
Haurem de tallar aquesta frase, si no estiguéssim en directe, l'hauríem de tallar, vaja. What's
new, pussycat? Stallone torna al remake de quina pel·lícula, al fons?
Máximo Riesgo, i és que, Violeta, saps què passa? Que Stallone s'ha quedat sense els drets de Rocky, se'ls ha quedat a l'Irving Winkler, el productor. Total, que ha de rascar, a veure per on puc tirar. Doncs faran una recuela, és a dir, allò del reboot / remake, sí, seqüela, amb Stallone recuperant el personatge Máximo Riesgo, però suposo que amb uns quants jovenets escaladors. Allà, ai, 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 quina por que em fas. What's new,
pussycat? I acabo amb Sean Bean, que es veu que ha triat la seva mort preferida de totes les que ha fet al cinema. I quina ha triat?
Perquè recordem que Sean Bean és l'home spoiler, l'home que sempre mor, i algú per fi s'ha atrevit a dir-li quina és la millor mort. I diu, home, la millor, la més maca i emblemàtica és la del Senyor dels Anells, evidentment.
No, no, no.
No estàs d'acord?
Blade Runner. No,
Violeta, què dius? Va.
Jo estaria d'acord amb que és Blade Runner. És una mica potser, no?
Un moment. Sean Bean moria a Blade Runner?
Ah, no, no. Ah, morts de Sean Bean. Pensava que era de totes les morts de la història del cine.
No, no,
les seves, les seves, les seves, les que ella protagonitza.
Vale, vale.
Home, jo pensava, si no, entre el Senyor dels Anells, que, no sé, tampoc m'hi hauria apartat, no?
Home, la seva,
sí.
Sí, no estava... Re, que el Sean Bean parlava del Senyor dels Anells i ens ha deixat com llàgrimes a la pluja, totalment confosos. Bé, Violeta, t'ho explicàvem abans, hem de marxar als Estats Units, que la cosa està que crema, suposo que ho has vist una miqueta.
Alguna cosa ha estat escoltant.
Doncs mira, ara t'ho deixarem claríssim, perquè tenim un infiltrat per allà, ja ho sabem, el Francesc Garriga, i ara ens ho explica tot. I aquests dies haureu sentit a parlar, o potser una mica, o potser no tant, o haureu vist una mica de passada, que hi ha una vaga de guionistes a Hollywood, i bé, sempre és com una cosa que veus una mica llunyana, ah, però va, ja ho arreglaran,
no passa res,
no, tal, les pel·lícules seguiran arribant, sí, sí. Així, com per art de màgia. Doncs potser no, eh? Potser no, que allà es prenen molt seriosament aquestes coses.
Ara no es notaria, però d'aquí 12 mesos, segons el que duri la vaga, pot haver una aturada d'estrès. Ja va passar el 2008, això, eh?
Va passar i està tornant a passar, i per això hem de marxar a Estats Units, on tenim el nostre estimat i professionalíssim i simpatiquíssim i brillant Francesc Garriga.
De tot.
Qui t'ha escrit el guió aquest?
No, estava improvisant, i Francesc, no em venien prous adjectius suficientment bons per definir-te, imagina't.
Doncs, no li ha escrit ningú perquè estan de vaga els guionistes.
Efectivament.
Per això jo, eh?
No em sortia aquí la creativitat. Bé, a veure, no és nou el tema de la vaga de guionistes, però sí poden ser nous els motius. Per entendre'ns, necessitem que ens facis un resum de què està passant i per què està passant.
Sí, és a dir, quan hi ha una vaga sempre hi ha darrere fons una qüestió salarial, no? Els guionistes es queixen que no arriben a final de mes i expliquen que amb els sous que tenen i les condicions de treball que tenen no arriben, i que alguns d'ells, per exemple, explicaven fins i tot que han anat a recollir premis havent-se d'endeutar per llogar l'smoking, cosa que és bastant trista, no?
Bastant cutre, sí.
Grans produccions que facturen milions, i el guionista que ha tingut la idea, o un dels guionistes que ha tingut la idea, explicava que va anar a recollir un premi amb un smoking que li va deixar la targeta de crèdit en vermell. Això diuen que és inacceptable i que s'ha d'arreglar, per tant, millores salarials, però també tota la revolució de l'streaming ha fet que ara el consum sigui molt diferent. Que una pel·lícula, abans, tu sabies quantes vegades es veia al cinema, més o menys, podies repartir els drets d'autor d'aquesta pel·lícula de forma més o menys clara. Però ara, clar, les pel·lícules, i sobretot les sèries, abans la sèrie de torn, es veia a la NBC una vegada, o potser dues, i ja està. Ara, en canvi, la mateixa sèrie la pots veure 700 vegades, en 700 moments diferents, en dues o tres plataformes. Tot això, totes aquestes visualitzacions, no repercuteixen encara de forma suficient en els guionistes, i demanen la seva part del pastís. Aquí és on hi hauria una petita part de la mare dels ous. I l'altra és en les condicions. Com que ara tot són sèries, produccions curtes, 6 capítols, 7 capítols, diuen que amb això no poden viure, que necessiten unes condicions mínimes.
Superproduccions i llargues, val.
No, com a mínim, assegurar un mínim de guionistes per producció, perquè no es carregui de massa feina un sol guionista, i que se'ls assegurin un mínim de setmanes de treball, que no se'ls vulgui fer ventilar en 3 setmanes, perquè llavors, pim-pam, ja està, t'he pagat 3 setmanes, i si m'ho pots fer amb dues, millor. Doncs tot això és el que provoca que encara no hi hagi acord, i que al final es trenqués la corda, i vaga, i per tant aquí s'atura tot.
Jo entenc el problema logístic, però t'he de dir, Francesc, que he de fer una mica d'advocat del diable en aquest sentit d'això que dius, que és molt interessant, de que també els hàbits de consum han canviat molt, i ara la gent difícilment tolera sèries de més de 6 o 8 capítols, o 3 temporades o 4 temporades, és a dir, la fidelització és molt més complicada avui dia.
Sí, però clar, diguem-ne que el guionista diu, d'acord, això és evident, però que també s'adapti al meu sou a això.
Clar.
El que no pot ser és que la sèrie facturi milions i a mi em segueixin pagant el mateix per un guió d'una sèrie de 4 temporades, el mateix que per una de 25, perquè només en facturaré 4.
Clar.
Per tant, s'ha d'ajustar.
Aquí s'ha de considerar una qüestió que potser la gent entendrà millor la gravetat del problema, i és que en el món del cinema americà la figura del guionista és la de l'autor. És a dir, més enllà del director, que és un contractat i que igual cobra una cosa que s'ha pactat, si ho mires a tot arreu, sempre surten primer els guionistes. Es considera que l'autoria...
Ah, el showrunner, que diuen, no?
És de qui escriu, no?
Sí, sí, això és veritat. Efectivament, moltes vegades no sabem qui dirigeix els capítols d'algunes de les millors sèries, però en canvi ens importa molt qui la crea, no? En aquest sentit, cosa que no passa tant amb les pel·lícules. Però tot això, Francesc, té fàcil solució, perquè, clar, l'opacitat de tema plataformes amb visionats, amb si han estat rentables els productes o no, ha estat gairebé impossible, vaja, des de que han començat.
Clar, aquest és el problema, no? Quines dades ens creiem, quines dades fem servir per negociar i, sobretot, fins on estan disposades a arribar les grans productores de comprometre's aquests mínims. I per això s'ha trencat, perquè no hi havia suficient transparència, perquè no hi havia suficients concessions, entenen els guionistes, i han dit, doncs, s'ha acabat. I, compte, no és de dir, mira, ens declarem en vaga i avall. Aquests guionistes a partir d'avui deixen de cobrar, però no només deixen de cobrar, perden l'assegurança mèdica, i això en aquest país és molt greu.
Això és un problema que deriva de que han creat uns monstres de consum immensos i sense per entendre'ns reflexionar ni un minut abans quina podria ser la conseqüència, que afecta en molts àmbits. En l'àmbit de la música ja ni us explico la quantitat de pirateria i de consum musical que no devenga drets d'autor a ningú. Però fixeu-vos que el món de la fotografia avui dia, o els minuts d'imatge que es consumeixen en un programa de televisió, se suposa que tot s'ha de pagar religiosament i segon a segon i minut a minut. És a dir, hi ha coses que estan supercontrolades, ja han pogut crear una manera de fer-ho, i altres que realment és campi qui pugui total. No
bé, clar, el que repercuteix en les productores tenen els suficients recursos com per establir sistemes de recaptació i que ningú es passi de la ratlla, no se t'acudeixi fer servir el ninotet de Mickey Mouse en un gag a la tele, mm-hmm, perquè Disney et fot la denúncia al cap de 5 minuts. Els guionistes no tenen la força que té Disney. Per tant, els guionistes pringuen i ara han dit, doncs s'ha acabat de pringar, tu.
Bueno, no tenen força, però la tenen, perquè jo recordo perfectament el 2009 que ja feia un any que portaven de vaga i Woody Allen no podia perdre el ritme de pel·lícula per any i va treure del calaix un guió vell de Larry David que tenia, que se va acabar convertint en Si la cosa funciona i va funcionar molt bé. O sigui que... I hi ha un altre exemple, La gata sobre la taula de desig calenta, la vella pel·lícula de Paul Newman i Elizabeth Taylor, i va haver una vaga de músics i no tenia compositor. I llavors la Metro es van dedicar a agafar trossos de bandes sonores d'altres pel·lícules de la productora i les van enganxar totes, però no era banda sonora original. O sigui...
Però clar, la força que tenen els guionistes és, diguem-ne, que els posen risc amb ells. I posen risc la seva feina. En canvi, les productores sempre troben la solució i sempre troben la manera de sortir-se'n. I aquesta desigualtat és el que entenc que fa que els guionistes s'hagin de plantar, perquè diuen o ens plantem o seguirem cobrant aquesta merda i seguirem tenint aquestes condicions.
I escolta, això de que dius de que les productores sempre guanyen tal, no sé si està sobre la taula el tema també en aquest conflicte de guions creats per algoritme, guions d'intel·ligència artificial,
clar,
això s'està parlant també.
Es vol regular l'ús de la intel·ligència artificial perquè a partir d'ara no se substitueix processos humans per màquines que no saps ben bé quin... És a dir, almenys regular-ho. S'entén que la intel·ligència artificial ja es fa servir i que és útil i que serveix per ordenar molt, però també volen que com a mínim estigui regulada i que si com tot es regula, doncs que també es reguli això. Jo crec que en aquest punt no hi havia tant conflicte com si en el número de guionistes, en la durada mínima dels contractes i en les retribucions. El tema de la intel·ligència artificial era un dels punts on semblava que les posicions estaven més a prop.
Per acomiadar-nos ja del tema, això s'acabarà el dia que la intel·ligència artificial pugui substituir els productors i productores a l'hora de crear, pel·lícules.
És possible, és possible. No sé si ho veurem, però és possible.
I veurem al final de la vaga com ho veus tu des d'allà?
No ho sé, es fa molt imprevisible. El cert és que, clar, és veritat que ja n'hi va haver una fa... No, el 2007, doncs, quan són això? 15-16 anys, no?
Sí.
17. Però fa por, perquè aquí han començat a caure els programes de televisió, el dissabte, aquest, avui ja no hem tingut Saturday Night Live, aquest cap de setmana ja no, no hem tingut Saturday Night Live, la setmana que ve seguirem sense Late Shows, i a mesura que vagi durant, doncs, començarà a córrer perill Stranger Things, començarà a córrer perill Yellow Jackets, començaran a córrer perill pel·lícules, compta amb el Festival de Cannes, que, per exemple, els guionistes de Hollywood ja no hi poden assistir.
Ai, 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 doncs, Francesc, ho has explicat idealment i sense guionista al darrere, és no. A dir que...
Aquí no tenim pressupost, perquè doncs, guionistes...
Tenim una cita pel Festival de Cannes, repetirem jugada, o sigui que, Francesc, vinga, farem un triangle, Catalunya... Canes, Estats Units.
Els triangles sempre són interessants.
Gràcies, Francesc.
Vinga, una abraçada.
Adéu, adéu.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Soy Star-Lord. Yo formé los guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió. Hecha una capulla integral.
Santa is a furry freak with epic superpowers. És l'estrena de la setmana, almenys mediàticament, la tercera part de Guardians de la Galàxia. No l'heu vista, no?
Jo sí, l'he vista.
Bé, a veure, ràpidament, Violeta, bàsicament et dic que, a diferència de la majoria de pel·lícules de la Marvel, clar, aquestes sí que saben que és el final, diguéssim que aquí es tanca aquesta trilogia, el James Gunn ho sabia, i per tant és una pel·lícula que té una mica més d'ànima del que venen tenint les últimes, que realment...
Està sent molt dur, això.
El post-Endgame està sent terrorífic.
Sí. La veritat és que la meva conclusió és que tota aquesta
mandanga... Era Endgame. Era Endgame.
Efectivament.
Tota aquesta mandanga és la gran enciclopèdia de la cantina de la Guerra de les Galàxies, perquè tots els personatges sembla que estan en la cantina de la Guerra de les Galàxies. Dos, és una pel·lícula per menjar-se-la, perquè està feta pensant en que la gent consumirà, i per tant, tothom va vestit o de donut, o de salchitxa, o de Frankfurt, o d'hamburguesa, o xutxes, colorins de xutxes per tot arreu, eh?
Sí, és una pel·li molt grotesca, visualment.
Són les tortugues ninja, amb colorins també, o sigui, directament, per entendre'ns, i, en fi, Flash Gordon era tot això.
I tinc una pregunta, sense que em feu molt d'espoiler, eh?
Ui.
Sí, que heu de vigilar molt. Tot i que en aquest cas tanca la trilogia, serveix, per dir-ho d'alguna manera, per impulsar la saga, diguem, Marvel Avengers, multiversos, el que sigui? És a dir, jo una mica del problema que estic tenint, a més, amb tot el tema de Marvel, és que estic una mica desconcertada de...
No t'amoïnis.
De Marvel, cap a on anirem.
Marvel TV està en procés de creació. I faran...
No, em refereixo a això, em refereixo a... Justament, no?, que en l'anterior part, per dir-ho d'alguna manera, tot ens portava cap a Endgame, Thanos,
això,
no? Que per mi, diguem, en certa manera, al final tenia aquest punt, no?, apoteòsic, pensant en termes serials, no? I aquí estic molt desconcertada.
Aquí hi ha un postcrèdit que et deixa clar que personatges tornaran, però realment no t'estan apuntant cap a on.
Perquè és que aquest és el tema.
Més aviat sembla que apuntin cap a... com si els Guardianes fossin una nova fase de Guardianes, igual que els Vengadores s'han anat reciclant.
Sí.
I dius, val, i això seguirà amb los Vengadores o Guardianes només?
Però a algú li importa una merda?
A la Violeta que ho pregunta.
Jo sí.
Ai, en fi. Aterrats a un pàrquing com el rei Ricard III.
¿Tienes algún libro sobre Ricardo III? Sé que puedo encontrarlo.
¿A quién?
A Ricardo.
¿A qué Ricardo?
Perdón, al III.
¿Al rei?
Bé, sabeu allò del feel good francès? Doncs també hi ha un feel good britànic, per entendre'ns, que és el que es dedica a Stephen Frears des de fa ja un fotimer d'anys. Violeta, això també va tenir un endgame i tampoc hem trobat...
Les amistats perilloses, Liam, fins i tot, mi hermosa lavanderia,
sí,
Filomena...
Estem parlant del segle passat, eh?
Sí, això és veritat.
Perdó, però...
Sí, clar.
Efectivament, no? Bé, The Lost King és una pel·lícula maca, agradable, una història real...
De Sally Hawkins,
que ella està molt bé, d'una dona que volia trobar la tomba...
El però és que
només hi ha tot això que t'hem dit i ja està.
Se'n van a un pàrquing d'una empresa a Leicester, excaven i treuen la mòmia de Ricard III.
I és una història real i és molt maco perquè és el triomf d'aquesta senyora, diguem, que la feina no li va molt bé, a més, i necessita noves motivacions a la seva vida.
I la qüestió és veure qui va matar el rei.
El senyor Monferran ha muerto.
¿Lo han asesinado?
Su repentina muerte es uno de los acontecimientos más felices de mi vida.
El señor Monferrán se abalanzó sobre mí.
Por favor, señorita.
Es un viejo verde.
I ara sí, el Feel Good francès, bé, és una mica més que Feel Good francès.
Bueno, és tot això ve d'una obra de teatre dels anys de la Picot, d'aquelles de Boulevard, per entendre'ns, molt ben feta, clar. Sí.
Mi crimen de François Ozon.
Sí, jo l'he vista i té aquesta cosa que de vegades té l'Ozon una mica del pastís i que de vegades jo crec que ell sap jugar...
Sóc jo mujeres!
Ho sap jugar molt bé... Sí, que crec que és una pel·lícula excessivament parlada...
Teatre!
Sí, excessivament teatral... I que per jugar una mica a la comicitat aquesta exagerada a mi m'agrada molt més quan ho fa, per exemple, un Bruno Dumont, no?
Però Fabrice Luchini és el francès perfecte.
Bé, una pel·lícula que passa als anys 30 amb un crim...
Sí, és bàsicament la història d'un crim i una actriu que no acaba de prosperar en la vida i la seva amiga advocada que tampoc acaba de prosperar molt, que decideixen en certa manera quan l'actriu és acusada. Bueno, treure profit de tot això.
Bueno, però això és Chicago.
Sí.
Chicago.
Sí, a mi potser, abans que parlàvem d'algoritmes, una de les coses que em molesta també de la pel·lícula és... Crec que tot el discurs, precisament, no, al voltant de certes idees, no, d'intentar transmetre un cert feminisme, em sembla una mica forçat en alguns punts, una mica exagerat i una mica subratllat. Per aquesta sensació una mica de... L'algoritme diu que parlem de feminisme, no? I em molesta una mica, no?
Doncs mira, precisament, les dues joves protagonistes...
Elles s'ho creuen.
Clar, estaven al BSN Film Fest, van venir acompanyant a François Ozon, no? Són Rebecca Marder i Nadia Tereskiewicz. I clar, primera pregunta que els vaig fer, bé, com, què tal això d'integrar-se en un rodatge amb aquesta gran quantitat d'intèrprets famosos, François Ozon, pel·lícula d'època... La Rebecca ens deia això.
Un plaisir incroyable et aussi...
No, és broma, ha estat un plaer increïble. Hem tingut la possibilitat de treballar tres setmanes abans de començar el rodatge, que és una cosa diferent. Hem pogut treballar dins dels decorats, sí que ens van entendre de seguida, i els papers ens hi han portat perquè són dues noies molt complementàries que es necessiten l'una a l'altra per sortir-se'n.
I,
per tant, és un plaer fer aquesta pel·lícula sobre la sororitat i que inverteix, d'alguna manera, aquestes relacions, aquesta rivalitat femenina, amb aquesta rivalitat entre la rosa i la morena, tot allò que estem acostumats a veure al cinema.
Fixa't, Violeta, que... les tres persones que vaig entrevistar en un moment donat em van dir la paraula sororitat. És a dir, això que parlaves de l'algoritme ja ve en el propi màrqueting de la pel·lícula. Mm. És a dir, ho tenen integradíssim. I per acabar, doncs, clar, el senyor François Ozon, que ens va estar contestant unes quantes preguntetes, i a veure, Violeta, si traiem algun titular interessant, almenys. Nos vemos en San Sebastián, no hace demasiado tiempo. Usted presentaba Peter von Kant. Esta película es distinta, pero veo en similitud bueno, el tema de la adaptación de la obra y también, sobre todo, el tono disfrutón que decimos aquí, ¿no? De, realmente venía usted de unas películas un poco más intensas, ¿no? Y estas parece que han sido como unos divertimentos para usted y para el público.
J'avais envie de revenir a la comédie.
Bueno, la verdad es que sí, efectivamente, ¿no? Salíamos de un periodo sombrío todos, ¿no? Con el confinamiento, luego con la guerra de Ucrania, luego la crisis económico-social. Y todo lo que ocurre, ¿no? Y pensé realmente, es hora de hacer una comedia. O sea, no hay que seguir en el lado sombrío, vamos a hacer una comedia, vamos a volver a la ligereza, ¿no? Y entonces fue cuando, pero por casualidad, encontré esta obra de teatro de los años 30, ¿no? Y decidí adaptarla al día de hoy, al momento actual. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, era el problema de dos mujeres jóvenes, ¿no? Pero era importante trasladarlo, digamos, mantenerlo en los años 30, pero que tuviera resonancias actuales, de los problemas actuales, totalmente de hoy en día.
Porque diría que tiene sentido para entendernos, pues esto, hacer una película que considere divertida, que puede ser de época, pero que no tenga un mensaje sobre nuestra sociedad actual.
Moi, les comédies que j'aime,
a mí las comedias que me gustan son las comedias que tienen un sentido, ¿no? No te digo que no me ría con comedias puras y simples, sí, pero prefiero las comedias con sentido, ¿no? Las comedias, para mí las grandes comedias son esas, son las que tienen algo más profundo mundo y es lo que he intentado hacer con esta película.
Como siempre, bueno, usted trabaja muy bien con las actrices, da mucha importancia a las mujeres. Aquí Nadia Rebeca tiene una trayectoria, pero creo que esta película puede ser un punto de inflexión importante para ellas. Explíqueme, bueno, cómo ha sido trabajar con ellas y qué futuro les ve.
Alors, j'ai fait un long casting, c'était important pour moi de trouver deux très
bonnes. La verdad es que fue un casting muy largo, ¿no? Muy largo porque era un texto difícil, muy hablado y además con un vocabulario de los años 30, expresiones de los años 30. Por lo tanto, tenía que encontrar a dos actrices jóvenes con tablas, que supieran hablar. Y no conocía a Nadia y a Rebeca en la época porque ninguna de las películas que luego fueron estrenadas, perdón, se habían estrenado todavía, ¿no? Entonces las conocí, las vi, me gustaron. E hicimos unas lecturas, ¿ves? Y entonces fue cuando noté que había un feeling, una química, pero extrema, una complicidad. Uh-huh. Y era muy, muy importante para la película, porque la película está basada justamente en la complicidad, en la sororidad de estas dos chicas, ¿no? Esa es su fuerza. Uh-huh. Y creo, sinceramente, que he escogido a las dos mejores actrices de su generación.
Con Peter von Kahn hablamos de Isabel Adjani, como usted decía, que le hacía mucha gracia la figura esta de la actriz, bueno, tan glamurosa y pasada de moda a la vez, como una figura que en realidad ya no existía ahora. Y bueno, Isabel Huppert ocupa un poco ese espacio también. Parece que es un tipo de figura que le gusta especialmente.
Oui, son des personnages qui me touchent, qui sont émouvantes.
Sí, desde luego, son personajes que me tocan, me conmueven, ¿no? Son conmovedoras realmente, o sea, y eso es lo que me gusta en ellas. Mi sueño, te lo voy a confesar, sería hacer una película con Isabel Adjani y Isabel Huppert juntas, frente a frente, pero es una imposibilidad total.
¿Ya está preparado para ser Robert Aldrich, para sufrir lo que sufrió él?
No.
En una de las marquesinas del cine se ve la película Curvas Peligrosas, que no recuerdo cuál es el título original, pero es la primera de Billy Wilder, que la vi no hace mucho, en realidad, y me llamó mucho la atención por eso, porque fue como muy anterior a todas las que hizo después, y además era francesa, era codirigida, y me llamó mucho la atención Billy Wilder haciendo esta película, ¿no? Entonces quería preguntarle si, bueno, ¿por qué la puso en la película?
Para mí, quand je fais une reconstitution.
Bueno, la verdad es que cuando vamos a preparar una película, mi equipo y yo nos investigamos bastante, nos documentamos. Nos documentamos sobre qué películas pasaron en 1934 y por dónde ve Curvas Peligrosas de Billy Wilder. Pero lo más divertido es que él quería hacer un homenajear a Daniel Darieux, porque era la gran estrella de los años 30 en Francia, ¿no? Y casualidad es Curvas Peligrosas dirigida por Billy Wilder, protagonizada por Daniel Darieux. Eso es perfecto. Van a ser los dos ángeles que van a proteger mi película. Y además, la película, la vi, claro, no es una maravilla, no es muy buena, pero me conmovió el hecho de que fuera la película que él hizo huyendo del nacionalsocialismo en Alemania, antes de irse a Estados Unidos, que justamente se estrenara en el año 34, o sea, los dos ángeles, uno de cada lado.
Si hubiera podido ser director en otra época, ¿elegiría los años 30 o está contento con ahora, vaya?
No, pas les années 30. Enfin,
no, los años 30 no. Pero sí me habría gustado, me gusta mucho el cine de los años 40-50, ¿no? No me habría importado en absoluto ser un director francés que emigra a Estados Unidos, hace un cine suyo, pero con como compañeros de trabajo todos los grandes de la época. Fritz Lang, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Hitchcock, etc. Toda esta gente que emigró también de Europa y que realmente fueron los que construyeron Hollywood.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Sigui Willy Winky, m'ho permet, us transmeto la pregunta d'un oient de l'Any dels Ignorants, que respondré vosaltres, perquè jo ja m'he fet un tip d'intentar-ho al llarg de tota la meva vida. Diu l'Alberto de les Franqueses del Vallès, què simbolitza el monòlit o el monòlit de la pel·lícula 2001, Odissea de l'Espai? Si m'ho pots respondre en tres paraules, endavant. No, no. Si no, seguim endavant amb el tema, perquè ens esperen unes veus que venen de molt, molt, molt lluny. No!
sentiu això, és jo fregant-me les mans, perquè quan la Violeta parla s'ha d'escoltar. És meravellós com s'expressa.
Aneu a Liverpool, aneu a Liverpool directament. Sí, sí, directament. Sí, sí.
Avui porto una pel·lícula de Terence Davis. Jo crec que segurament una de les seves millors pel·lícules, una de les pel·lícules dels seus començaments.
I un dels millors directors mai inclosos en cap llista de ningú.
Sí, 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 un dels grans directors de la història del cinema. Jo crec que encara un dels grans directors del cinema contemporani, perquè Benediction a mi em sembla una excel·lent pel·lícula. Però anem ara una mica enrere, no?, al segle passat. Doncs amb Voces Distantes, Distant Voices, Still Lives, que és una pel·lícula que tracta, jo crec, que alguns dels temes estrella, podríem dir, de Terence Davis, no? La qüestió de la memòria, el tema de la família, la figura del pare abusiu, i després abans parlaves, no?, de Vértigo, del treball de la banda sonora, diria, bueno, potser és Voces Distantes també una de les millors pel·lícules de, no?, que reuneix de manera brillant posada en escena i banda sonora. Per exemple, El començament, no?, és una pel·lícula que comença, no?, amb unes escales, tot buit, sona la música.
Una evocació.
Exacte, la idea és de cop, com a través de la posada en escena, com a través de la banda sonora, pot transmetre la idea de que el que estem és en el terreny de l'evocació, en el terreny del record, en el terreny de la memòria. A mi em sembla una pel·lícula maquíssima, em quedaria molt curta. I justament també amb una estima molt profunda per part de Terence Davis, que va fer aquesta pel·lícula, si no m'equivoco, va intentar, no podia rodar en la casa on ell va néixer, i va buscar una casa molt similar, perquè del que es tracta en certa manera també és evocar, no?, la seva,
com Roma,
la seva infantesa, sí. I això ho fa molt a través de l'estima per la música popular, per les cançons populars, i per un fet molt maco, no?, que és aquesta idea de compartir les cançons, no? Totes les seqüències dels diferents personatges en el pub cantant junts, no? Si dèiem que la pel·lícula, no?, funciona com un record, és d'aquells records als que jo torno molt sovint, no?, perquè és maquíssim.
Parlant de cançons,
he estat viatjant visualment amb la Violeta mentre explicava la pel·lícula, brutal. La teniu a Filmin, per cert.
Sí, exacte, és una de les pel·lícules de Davis que està a Filmin.
Aquesta cançó no evoca la Violeta que tenim aquí a la taula, a una altra Violeta, però a cadascun dels tertulians, així en aquesta recta final de la temporada, els dediquem una cançó, i la teva és aquesta.
Violeta, pequeña Violeta, que tienes ojeras de no ver el sol.
S'ha acabat la poesia de Terence Davis.
Rius
però,
molt.
Però m'agrada l'homenatge.
Sí, però la identifiques.
Accepto l'homenatge, no sé quin és.
Agustín Pantoja.
En sèrio?
Sí, t'ho juro.
és ell. Bueno, pren-t'ho com una broma.
Sí.
I com una carícia, també, de totes maneres. Bé, escolta, de les males famílies o de la família dolenta de la història de Terence Davis, excepte la mare pobra, que va ser una víctima terrible, bueno, per entendre'ns. Hem de parlar també de la mala família i de bones companyies, al fons? Podem fer-ho?
Doncs sí.
Perquè és que últimament tot explico això, la mala família, la bona companyia, tot és bueno o malo i tot és família, o sigui,
sí, sí, sí.
Merder.
Per tant, les hem posat juntes, comencem per la part dolenta i després anem a la bona, diguéssim.
Y si no me acuerdo mal, esa misma noche detuvieron a dos de nosotros, o así. A dos o tres se llevaron esa noche, y soltaron a dos y al James...
No me sentiré español, yo creo.
Es que al Andrés le han jodido, porque el Andrés ya estaba trabajando, ya estaba ganando su dinero, ¿sabes?
Si conmigo te quedas...
Ni mala dolenta, perquè és la mala família.
Hem de matisar que és perquè es diu la mala família, però no és gens dolenta.
Al contrari,
és bastant bona.
Sí.
És una pel·lícula de Nacho Villar i Luis Rojo, és un documental, però...
Bé, és un documental, en realitat és una pel·lícula. Sí,
sí, però vull dir que té una manera d'expressar-se que a vegades penses... No sé, vull dir, no sembla que sigui espontani tot això que estàs veient, no?
Té tota aquesta cosa una mica Isaac i la Cuesta, no? De jugar molt en els límits del que és documental o ficció, en el sentit de que, com dieu, no, treballa sobre el documental, però està tot tan ben articulat a nivell de, no, de posada en escena, etc, que dona la sensació que és una pel·lícula de ficció.
L'Andricito aquest que mencionaven és un amic d'una colla que surt de la presó perquè tots van estar implicats en un merder i se'n van a fer una parrillada a un pantà.
Sí, que té un permís, en realitat.
Sí, té un permís i ha de tornar a la nit, evidentment, i se'n van a un pantà a les fores de Madrid a fer la parrillada i llavors allà comencen a sortir tots els merders que tenen entre ells.
Els merders que tenen entre ells i després una cosa molt maca que és simplement no el veure'ls allà.
Sí, sí.
No? Això és...
L'amistat molt... incondicional.
Sí, sí.
Bueno, perquè a banda de marginalitat hi ha uns valors i aquests valors els defensen d'una manera aferrissada. O sigui, són molt conscients del que són.
Sí, 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 sí.
Doncs La mala família, gran estrena aquesta setmana, si la podeu veure. Ara anem a la bona de títol, Les bones companyies.
Lo que quieren es que estemos acojonadas.
Y que estemos calladitas y criando niños como conejas.
Tú tienes dos cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre?
Que és la nova pel·lícula de la Sílvia Munt,
sí,
protagonitzada per Alicia Falcó.
Ara en parlarem, i per cert, una imatge del començament de la pel·lícula que posa la pell de gallina és una mare fregant el terra en un pis de gent rica de Bilbao o de Renteria, i a partir d'aquí un món que veus llunyà, però que per en certa manera és omnipresent, la lluita pel dret a avortar.
1977, i també doncs, una història més de noia jove davant dels canvis de la vida i de fer-se gran i de veure com són els teus pares en realitat, aquestes coses.
Una cosa que es pot parlar amb la Sílvia Munt i no l'Alba Laguna, sinó la seva germana bessona, perquè l'Alicia Falcó, la protagonista de la pel·lícula, és literalment la nostra amiga Alba Laguna. És brutal.
Pràcticament, sí, sí. I les vam tenir aquí a la finestra. M'agrada que es digui Les bones companyies, perquè sempre es parla de les males companyies, no? I tot i que el camí a vegades pugui ser també traumàtic i amb dificultats, m'agrada que sigui amb les bones companyies, per això.
Bé, com sempre, un títol es busca molt i es baralla un molt perquè funcioni, perquè no estigui dit, perquè sigui... En el cas d'aquesta pel·lícula, l'embrió de la pel·lícula parteix d'un curt que es deia Les bones companyies, on el guionista, el Jorge Gil Muñarriz, que era professor, doncs amb unes alumnes va fer un curt on una mitja dotzena de dones que havien anat a avortar a l'època explicaven la seva història. I d'aquí surt tota la pel·lícula que després escrivim. I després de donar-li moltes voltes al títol, de pa aquí, pa allà, pa allà, pa allà, vam pensar que realment Les bones companyies jo no en trobo cap millor, perquè realment depèn de amb qui estàs, depèn de qui em bellugues, ets una cosa o ets una altra.
En el fet que siguis protagonista de la pel·lícula, hi pot haver moltes raons i la Sílvia també ens dirà el que sigui, però clar, tu vas sortir a la por. La por eres, dedueixo per edat, la filla petita del Ramon Madaula.
Sí, és totalment.
Quan jo començo a fer el càsting, que va durar 4 mesos, l'Alicia sortia per allà i era aquella nena que estava finalista, que m'agradava i que anava fent proves. Però no va ser fins que la vaig escollir que ella em diu, tu saps qui era la nena que estava amb el Ramon?
Sí, 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 o sigui, va ser... Bueno, és que ni jo hi havia caigut.
M'hagués agradat veure aquest moment, eh?
Sí, sí, és
molt bueno, fort. És que, diguem-ne... També és veritat que, bueno, veus una pel·lícula fa... Quan fa d'aquesta pel·lícula?
Pues que... 10 anys.
Sí, sí. Jo en tenia 10 i ara en tinc 20.
Clar, sí, doncs 10 anys, no? La veus allò un moment del... Una nena de 10 anys és que... Bueno, no.
Clar, no.
I vam passar... L'altre dia comptàvem com 150. Actrius per fer el càsting, eh? Vull dir, arriba un moment que jo crec que tenia una empanada.
Clar, 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 no? I ni jo mateixa hi havia caigut, en aquesta relació. No. Vull dir, va ser
després que m'ho vas dir.
L'últim càsting me'n vaig adonar, parlant amb els meus pares, tal, i vaig dir com, hòstia, que petit és el món, que fort, quina casualitat.
Sí.
Però no.
Sí, 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 va ser a posteriori, vamos.
Sí. Sí.
Expliquem-nos una mica què eren Les 11 de Renteria, perquè jo no tenia molt clara aquesta història. És a dir, moviments d'aquest tipus, jo n'he sabut coses, però de cop i volta es parla de les 11 de Renteria i llavors això dona una dimensió diferent, no?
Diguem-ne, en el moment, i tu saps, en el moment hi havia molts moviments feministes.
Anys 70.
Anys 77, s'acabava d'explotar, evidentment, la democràcia i tot sortíem al carrer a tot, amb ràbia. I la nostra manera de lluitar era
trencat tot allò que ens havien ensenyat. O sigui, tant el col·legi, la religió, l'escola, la Mare de Déu en barca, no? Això era tot arreu. I les noies també ens ajuntàvem. I els moviments feministes no han quedat gaire bé els papers, perquè la societat heteropatriarcal també ho és amb les esquerres, eh?
Per és exemple, veritat.
Sí, totalment. Per exemple, aquestes noies, que era un grup de mujeres, de xavales, de 18 a 20 i pico d'anys, perquè eren pues, estudiants, preuniversitàries, eren les que estaven com si diguéssim juntant-se, alfabetitzant, demanant l'anticonceptiu, en fi, fent una, reunions i ajudant les dones a avortar amb condicions dignes, legals, no? Aquestes dones és on s'inspira la pel·lícula i que existeixen, que ara tenen 70 i pico d'anys i que són unes màquines, unes màquines igual que eren, no? Amb les seves samarretes, els seus texans i lluitant dia a dia i continuen lluitant, no?
Llegia entrevistes que havíeu fet i, clar, es parlava molt de transició, no? Transició social, transició política, però sobretot transició personal, no? El teu personatge, diria jo, crec que és aquest paral·lelisme de la teva història amb el que tot està passant allà fora,
sí.
També.
Sí, bueno, la Sílvia ho explica molt bé, no? És un estiu en el que la Bea es fa adulta, una mica la transició cap a l'edat adulta que totes vivim, no? Òbviament sumada, pues, amb tots els temes polítics, socials, i tants més de l'època, no? Vull dir, afecta l'època, el lloc, les companyies, tot, però sí, a nivell personal i familiar també, no? Quan, bueno, jo, clar, m'ha sigut no fàcil, però m'ha agradat empatitzar amb això perquè jo tinc 20 anys i, per tant, acabo de viure com aquesta, no sé si transició, però puc empatitzar amb aquest creixement personal de la Bea en un altre context totalment, eh?
Total. I, de fet, quan escrivim la història amb el Jorge, el que faig és col·locar la meva història personal, doncs perquè jo sóc filla de pares separats, perquè d'alguna manera tenia aquest caràcter una miqueta com la Bea, no? De, bueno, com moltes, no? Que era, bueno, i que a més jo crec que és un clàssic en les relacions mare-filla, no? Tu necessites una mica trencar allò, no vols ser aquella víctima, no vols ser aquella dona que calla, no vols ser aquella dona que diguem-ne, assumeix tot el que el marit li feia, pues, perquè era així la societat, no? Aquesta societat d'aquests 40 anys de franquisme, no? I d'alguna manera les ties sortíem rebentant tot allò que ens havien ensenyat, no? Pel fet de que realment tu veies allà intuïtivament, més intuïtivament que intel·lectualment, que allò no t'interessava, no? I a partir d'aquí comença tota la teva evolució i el que fa, d'alguna manera, la Bea és una mica el que vam fer tots, que és buscar, no? Buscar, cridar, rebentar, explorar, arribant a la llibertat.
Doncs resulta que jo no ho havia previst, Violeta i Alfons, però curiosament aquesta setmana fa 75 anys del dia que aquesta cançó que ara escoltareu, de Charles Trenet, va arribar dins d'una pel·lícula. I aquesta pel·lícula es deia, imagineu-vos, Totes les noies s'han de casar.
La mer qu'on va danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. que la mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas. Bercer mon cœur pour la vie.